Bé, i ara que seguim endavant amb aquest matí de dimecres, 6 d'octubre, tenim uns 23 graus a la Sabina, a la Mola 22,5, el que feim és parlar de mobilitat, perquè en el ple del passat divendres s'aprovà fer les primeres passes per a que tiri endavant la nova contracta del servei d'autobusos regular. Per parlar d'això i d'altres assumptes també, sobre aquesta enquesta que acaba de publicar l'Associació de Veïns de la Sabina, que lamenta la falta d'aparcaments en aquesta zona portuària, també altres assumptes com la variació en les connexions marítimes, com aquesta última barca de les 10:30 de la nit, que ja no uneix Eivissa amb Formentera, sinó que ara l'última d'Eivissa cap a la Sabina és a les 9:30. De tot això en parlarem amb el conseller del RAM, en Rafa González. Molt bon dia, conseller.
Hola, molt bon dia.
Bé, començant pel tema del servei d'autobús, si li pareix bé, que és, de fet, el que s'aprovà en el passat divendres, resumint, per no entrar en molts detalls administratius i burocràtics, diguem-ne que estan començant a fer les primeres passes perquè aquest servei d'autobús sigui una realitat, entenem, que la temporada 2022, cap al principis d'estiu, primavera, anirà així?
Estan treballant per aquest horitzó. I el que vam fer aquest divendres passat va ser que totes les passes prèvies ja estan fetes, tots els informes i els documents que es tenien que aprovar estan aprovats, i ara el que han fet ha estat iniciar el procés de licitació, en quant s'expedien, i pròximament en un nou plenari doncs portarem l'inici de la licitació perquè les empreses ja puguin començar a presentar les seves ofertes. Això significa que aquest hivern estirem licitant el servei de cara que el 2022 estigui en funcionament aquest nou servei, i treballarem perquè sigui abans de la temporada turística, perquè ja el puguem gaudir en aquest període, que és quan més falta fa.
Quines són les novetats? Començant per les línies, es passa de 5 a 9. Entenem que 9 durant l'estiu, durant l'hivern, quantes n'hi haurà?
A l'hivern en tenim 2, però que treballaran de forma coordinada, no com ara, que el mateix autobús fa les 2, amb la qual no estan coordinades aquestes línies. Els serveis durant l'hivern seran cada hora, una freqüència molt superior respecte a l'actual, i una cosa molt positiva és que aquestes dues línies faran el mateix servei tant a l'hivern com a l'estiu. Això significa que un resident que estigui habituat a utilitzar una d'aquestes dues línies o les dues, a l'estiu gaudirà del mateix servei, com a mínim, perquè hi haurà més línies que a més el reforçaran, però no haurà de variar els seus hàbits. De cara a l'estiu sí que afegirem en aquestes dues línies, que les deim ser regulars diurnes que connecten els pobles, li afegirem una tercera, entendrem tres. També s'afegiran dues línies nocturnes, que en temporada baixa mitja funcionaran fins a la 1 de la nit i en temporada alta fins a les 3 de la matinada. I tindrem 4 línies turístiques, que són les que connectaran els principals punts turístics amb les platges.
Bé, tampoc volem entrar en el detall de cada una de les línies, però per fer-nos una idea, per anar, no sé, de Sant Francesc a Sant Ferran o de Sant Francesc a la Sabina, un trajecte molt, molt diguem-ne, assequible, no? Cada quant hi haurà freqüències?
Bé, doncs com les línies treballen de forma coordinada, els pobles de la Sabina, Sant Francesc i Sant Ferran, durant tot l'any quedaran comunicats cada mitja hora.
Cada mitja hora a les poblacions al voltant de l'Estany Pudent. I, per exemple, si volem anar del Pilar cap a baix, cap a la Sabina...
En aquest cas, a l'hivern serà cada hora i a l'estiu cada mitja hora, també.
Diumenges hi haurà autobús?
També. No és normal que ara mateix no n'hi hagi, i amb aquest nou servei el que farem és que també els dies diumenges i els dies festius també hi hagi servei tot l'any.
Com seran aquests autobusos?
Això és un altre punt important. És fet que ara mateix tenim autobusos molt llargs que arriben fins als 15 metres. En la nova concessió, el màxim de metres que podrà tenir un autobús serà de 11, amb aquests que vagin per la carretera principal. A més, hi haurà una part que seran minibusos, que, si no record malament, estiran sobre entre els 8 i 9 metres com a màxim.
Les persones amb discapacitat, persones que portin cotxets amb nadons i tal?
Sí, tots els vehicles estan obligats a que estiguin adaptats. A més, hauran de ser nous, no es podran utilitzar els actuals. I les persones amb mobilitat reduïda hauran de poder accedir en comoditat. Els cotxets, també haurà d'haver espai per bicicletes, amb la qual la veritat és que el servei millorarà molt considerablement.
Ús de noves tecnologies, com es notarà?
Bé, doncs ara mateix encara la gent que utilitza l'autobús ha de pagar el conductor. Volem que això sigui totalment l'excepció en la nova concessió, perquè a més hi ha un punt molt important, és que el conductor mentre està cobrant no està conduint, llavors estan perdent temps. L'ideal és que s'utilitzin les noves tecnologies amb les quals es podrà pagar. Tindrem targetes, intermodals, abonaments, i després també es podrà pagar amb targeta i es podrà pagar amb el mòbil. A tot això també hem d'incloure que les parades més utilitzades disposaran de pantalles amb informació de quan passa el següent bus, i tenint en compte que una gran part de les parades també estan en zona rústica, en aquell cas no hi haurà pantalles, però sí que amb una aplicació mòbil es podrà saber quan passarà el pròxim autobús. La major garantia d'això és que la gent sabrà, i no es sentirà desatesa, sabrà quan passarà el pròxim bus, no com ara, que pots estar allí esperant i tenir una certa incertesa de si passarà o no passarà.
Ara parlava de la zona rústica, no? Clar, una de les problemàtiques del transport públic a Formentera és que més o menys la meitat de la població viu en disseminat. Pel que fa a les zones rústiques, com es planteja el servei?
Bé, hem de ser molt conscients que el transport públic està pensat per unir a poblacions i punts d'interès que tinguin una demanda alta. És així, no seria viable que fos d'una altra manera. Llavors, sí que amb aquestes connexions entre les poblacions i els llocs d'interès, doncs hi haurà parades al llarg d'aquest recorregut que donaran servei a la zona rústica. El que tenim també previst és que les parades d'autobús incloguin també perquè bicicletes, perquè d'aquesta forma la gent de més lluny també pensi que com a possibilitat poder agafar l'autobús. M'explico. Si una persona que viu prop de la carretera principal té separada 500 metres, doncs possiblement, en algunes ocasions, per exemple, quan vulgui sortir de Formentera i vulgui arribar amb autobús fins al port de la Sabina per agafar el barco, podrà decidir caminar aquests 500 metres. Si posem aparcar bicicletes, podem arribar a aconseguir que gent que estigui més lluny, 2-3 quilòmetres, també decideixi utilitzar el bus per aquests casos. Llavors, farem aquest esforç perquè la majoria de gent el pugui utilitzar. I per una altra banda, el que sí que hem de tenir en compte és que el servei de taxi també és un servei públic i que ha de complementar i arribar en els llocs on el transport públic, els autobús, no arribi. I per aquest motiu, en els últims anys, el nombre de taxis que tenim a Formentera ha pujat. Aquest any, tot i que inicialment tinguéssim molta incertesa sobre com seria la temporada, que finalment ha estat molt bona, aquest any hem tingut la flota més grossa de taxis.
I més grossa que mai a la història.
Que mai.
De més fet, que el 2019, 2018...
La més alta de tota la història. De fet, hem tingut més taxis al setembre d'aquest any que qualsevol agost pre-Covid, d'abans de la pandèmia. Teníem 38 en total. Llavors, és un bon indicador. És a dir, posam aquests major nombre de taxis i tenen demanda. Llavors, si millorem el servei també del taxi, segurament la demanda també augmentarà.
Desbús, vol dir.
Ara m'estava referint al taxi, referint a la flota, de dir, tenim marge per tenir encara algun taxi més, i d'aquesta forma, la nova concessió d'autobús i el taxi, de forma complementària, donin servei a tota Formentera.
Bé, ja que parlem de rústic, per exemple, la zona més extensa en sol rústic de Formentera, Escap, fins on arribarà a l'autobús?
Tindrem una línia que arribarà a la zona d'Escap fins a Cala Saona, però també a l'aparcament que hem habilitat per visitar el Far d'Escap. També hi tindrem una línia...
Una regular, vol dir?
Una regular.
Tot l'any?
Que treballarà de maig a octubre.
Ah, de maig a octubre.
Sí. Llavors, la visita a Escap també es podrà fer amb autobús.
Això de maig a octubre i, diguem-ne, durant l'hivern, els d'Escap, diguem-ne que el bus passarà per el Bar Escap i per Cala Saona, entenem.
Ara, a l'hivern, el servei d'aquesta zona s'haurà de realitzar en taxi de cara en el futur. No tindrem una línia que anirà cap allí. Les dues línies que tindrem a l'hivern treballaran a la zona de més població, més concentració. A Escap no tenim aquestes concentracions. I serà una línia de la Sabina, Sant Francesc, Sant Ferran, Espujols,
sí.
I l'altra de la Sabina, Sant Francesc, Sant Ferran i cap a la Mola, Escaló i la Mola.
En tot això suposa una despesa a 10 anys de 18 milions d'euros. Això són 1,8 milions d'euros. Clar, si ho comparem amb la despesa actual, no sé si es duplica o es triplica.
Es triplica. S'aposta és molt important amb el transport públic. Ara mateix tenim un cost anual de 600.000 euros i passarem a 1.800.000. Com el servei surt per 10 anys, tenim un cost total de 18 milions d'euros. Una altra cosa, ara mateix el servei està pensat perquè sigui equilibrat, és a dir, ingressos i costos siguin els mateixos. Som conscients que amb aquest nou cost hi haurà una part de dèficit que s'haurà d'assumir amb altres fons d'inversió perquè no repercutirem tots els costos a les tarifes dels usuaris.
Pujaran les tarifes?
Tot el contrari. seran millors que les que tenim ara mateix.
Vol dir que les baixaran?
Especialment en el cas dels residents, perquè els residents tinguin més motius per utilitzar l'autobús.
Els menors de 18 anys seguiran entrant gratis a l'autobús?
Així és. I també ampliarem aquestes bonificacions a altres tipus d'usuaris. Això sortirà pròximament quan facem aquesta aprovació que he comentat en un pròxim plenari, però anem cap a aquesta via perquè considerem que és l'idoni i perquè d'aquesta forma és com podrem aconseguir, de cara en el futur, que esperem que sigui el més pròxim possible, eliminar alguna part dels vehicles que tenim ara circulant, els vehicles privats.
Us consta si hi ha empreses interessades a optar a aquesta licitació?
Hi haurà diferents empreses que es presentaran, segurament, sí.
No només de Formentera, entenem, eh?
Jo crec que s'obrirà fora, també. Més que res perquè el projecte està pensat perquè el servei no sigui deficitari. I llavors, estic parlant de cara a l'empresa.
Sí, sí.
Llavors, d'aquesta forma, hi ha garanties de que es presentin altres empreses de fora, no només de Formentera. De fet, tots els projectes, tots els tràmits que han fet fins a dia d'avui, els hem estat comunicant en el Consorci de Balears de Transports o així, perquè sigui de públic coneixement, i de fet han tingut difusió amb mitjans de comunicació d'aquesta tipologia de transport públic, de venda d'autobusos. Es coneix que Formentera traurà aquesta licitació pronta.
Bé, tot això ja venia inclòs en el pla de mobilitat, que diria que es va aprovar l'any 2018, i també hi havia un altre aspecte inclòs en aquest pla de mobilitat que va aparèixer en el ple d'aquest passat divendres, que és això de demanar a la Direcció General de Trànsit que s'instal·lin radars fixos i mòbils per millorar la seguretat a les nostres vies.
Sí, així és. Vam fer una petició a la Direcció General de Trànsit perquè són els competents per instal·lar aquests radars. Tenim recuit en el pla de mobilitat que en els anys 4 i 5 estava previst que es realitzessin aquestes instal·lacions. Estàvem en el tercer i en previsió hem fet aquesta sol·licitud. L'objectiu és molt clar. En els punts on és necessari, on ha determinat el pla de mobilitat, instal·lar aquests radars perquè no s'excedeixi de la velocitat en aquell punt i evitar accidents greus i especialment accidents amb víctimes mortals, perquè hem de dir que els punts on hem sol·licitat en els últims anys han tingut accidents amb víctimes mortals. Llavors, per ser molt clar, l'objectiu és que en aquell punt no es corri amb excés, o sigui, que es vagi a la velocitat que estigui delimitada en aquella via. Per aquest motiu, quan el radar estigui posat de cara en el futur, hi haurà una senyal que dirà aquí aquest radar i es pot anar a aquesta velocitat. Si la gent fa cas en aquesta informació, hem de tenir una considerable reducció en quant als nombres d'accidents, i si aquests es produeixen han de tenir unes conseqüències molt menors i ningú haurà de ser multat.
Bé, una altra qüestió, més enllà del pla de mobilitat. Ahir vam publicar doncs, els resultats d'una enquesta que ha organitzat l'Associació de Veïns de la Savina, en què assenyalen doncs, que aquesta zona portuària presenta algunes problemàtiques especialment vinculades, segons l'Associació de Veïns, amb la falta d'aparcament. Com llegeix aquesta enquesta, conseller?
Bé, llegim aquesta enquesta i llegeixo aquesta enquesta amb el sentit de que a la Savina hi ha hagut un canvi i en els últims anys, i especialment aquest any, hi ha hagut una dificultat concreta en moments puntuals del dia, en els mesos de juliol i agost, de falta d'aparcament. Això és una conseqüència. Des del Consell de Formentera i des de l'àrea de mobilitat consideram que hi ha una evolució dins el poble de la Savina que ha portat en aquesta situació. I m'explico. Hem de tenir en compte un fet, i és que el passeig marítim de la Savina, de lo que era el Rincón Gallego fins a Bellavista, aquella era la zona comercial de botigues, restaurants, i aquesta zona, en els últims anys, si ens remuntam abans de muntar la zona blava, el 2015 a dia d'avui, ha evolucionat. Si ens anem cap a la Rosa dels Vents, tenim noves botigues, tenim nous restaurants, tenim, per exemple, nous centres de busseig com Formentera Divers, tenim el centre d'esports nàutics, hi ha un nou restaurant que s'ha muntat des dels últims anys com el Can Carlitos. El passeig marítim s'ha ampliat. Tenim més zona de passeig, tenim nous negocis. Aquest passeig marítim arriba fins a l'estació marítima, perquè abans de muntar la zona blava no funcionava el que allí es muntava i el restaurant que ara mateix sí que funciona. També tenim cap a la zona dels pescadors, també tenim establiments que estan funcionant, i si mos anem cap al sud de la població, doncs a l'entorn de l'hostal de Sabina, doncs podem veure noves botigues, podem veure una nova immobiliària, podem veure les vivendes de Can Miquelet que estan fent reformes i hi ha nous serveis, hi ha un nou restaurant.
Hi ha una cafeteria allà nova, sí.
En definitiva, la Sabina era un port i la Sabina passa a ser un poble. Hi ha hagut aquesta revitalització del poble de la Sabina i del port de la Sabina. I quan el 2015 el que estaven fent era parlar d'una problemàtica d'aparcament perquè abandonaven vehicles i no hi havia espai per la gent que ho necessitava, ara m'ho hem anat a una altra situació. La demanda ha pujat perquè hi ha més motius per anar a la Sabina que mai, i això m'ho s'ha generat que en aquest any, en els mesos de juliol i agost, en moments concrets, que serà en el matí i a la tarda nit, doncs hi ha hagut una gran demanda d'aparcament. Doncs el que hem de fer ara mateix, com ha canviat la realitat en aquesta població, jo penso que per bo, perquè el poble ha millorat, doncs és seure amb els diferents sectors, seure amb l'Associació de Veïns de la Sabina, que de fet ens ha demanat una reunió, analitzar quines problemàtiques són les que tenim en aquests moments i veure de cara a la pròxima temporada turística quines noves accions podem prendre per poder donar solució a les problemàtiques que s'hagin produït aquest estiu. I també tenint en compte una cosa, si ens remuntam abans de tenir la zona blava a la Sabina, si ens remuntam abans del 2015 a dia d'avui, hi ha més places d'aparcament a dia d'avui a la Sabina que abans de la zona blava.
A veure, explico, això és important. O sigui, abans del 2015, abans de la instal·lació de la zona blava, hi havia menys places d'aparcament que ara?
Efectivament. I ara estic comptant les places d'aparcament de la zona blava, de la zona verda, de l'edifici d'aparcaments...
Que és on aparquen els dels lloguers.
Efectivament, que es va fer per aquest ús, i també l'aparcament dissuasori que hem habilitat, que abans no existia.
Dissuasori, el del costat d'escampament, eh?
Això mateix. Estan parlant de 150 places més, només per cotxes, respecte a les que hi havia abans del 2015. I per una altra banda, aquí no estem comptabilitzant que ara les places per motos són molt superiors a les que hi havia abans i, a més, estan delimitades. Abans el cotxe i la moto competia, perquè les motos s'aparcaven entre els cotxes. Ara estan perfectament...
I a la vorera.
Efectivament. I els vehicles s'aparcaven damunt de la vorera, també, sí, sí. Abans del 2015. Llavors, s'ha fet una gran feina en habilitar aquestes noves zones d'aparcament, però sí que és veritat que ha tingut la Sabina una evolució molt bona que ens ha portat a la situació actual. Doncs, sent conscients de que, a més, tenim la zona d'esport, la mà, tenim a la zona est, a l'estany d'Espeix, a la zona oest, perdona, a la zona est, a les Salines, a la zona oest, a l'estany d'Espeix, i que per la zona sud, que és on tenim possibles terrenys que es podrien utilitzar, són parc natural i no es poden utilitzar com a aparcament, doncs haurem de seure amb aquests condicionants, veure quines noves mesures podem prendre, quins són els sectors que potser ara mateix estan produint aquesta falta d'aparcament i prendre noves decisions de cara en el futur. No hi ha una altra forma de fer-ho, i el moment és ara. El moment és ara de cara a la pròxima temporada.
De fet, els veïns ja faran algunes propostes. Diu, remodelar els aparcaments de la zona de l'Art Café, autoritat portuària, limitar el nombre de vehicles de lloguer, endurir les sancions als lloguers que utilitzen places d'aparcament sense tenir el vehicle llogat, que de fet ja s'han imposat desenes de sancions en aquest sentit, diria que són 1.000 euros la sanció.
Així és.
Endurir-ho més. Canviar places en línia per places amb bateria, convertir l'antiga confraria i la Casa de la Mar en un altre edifici d'aparcaments i habilitar més zones d'aparcament de terra. No es concreta on, però...
Bueno, amb els casos que s'ha explicat, hem de veure quines opcions hi ha. Sí que és cert que no modificarem tipologies d'aparcament per eliminar un carril bici que ara, per exemple, han guanyat. El carril bici que hem aconseguit, que va des de l'estació marítima fins al camí de Seguia, era una necessitat que teníem, perquè, a més, aquest carril bici ens pot llevar cotxes de damunt de la carretera perquè hi hagi gent que ens ve a visitar i que vagin a espai natural utilitzant la bicicleta i no vehicles. I després hi ha unes altres que haurem d'analitzar. S'ha comentat el fet d'algun abús que es genera amb l'ús de l'aparcament, doncs només en el mes de juliol va haver 150 multes a vehicles de lloguer que no complien la normativa, a l'agost també n'hi ha hagut, i hauran de tenir en compte tots aquests condicionants per veure què és el que podem prendre com a decisions.
Bé, doncs estarem pendents d'aquesta reunió entre el conseller de Mobilitat i els veïns de la Sabina, que d'altra banda demà també tindran la seva estona aquí a Ràdio Illa per explicar-nos els seus punts de vista. Déu-n'hi-do, se li ha girat feina, conseller, perquè ahir també publicàvem que Formentera es queda sense el darrer trajecte de tornada de les 10:30 de la nit. Transmapi ha passat el de les 10:30 a les 9:30 des del passat 30 de setembre. El que alega de moment aquesta naviliera és que no és assumible. Diu que estan registrant-se unes ocupacions molt baixes per sota dels 10 passatgers i que això fa que sigui molt complicat poder oferir aquesta barca de les 10:30. A través de les xarxes socials, alguns veïns de Formentera ens han explicat el seu malestar. Per exemple, una mare que ens deia: "Home, és que la meva filla s'està perdent una hora de classe per haver de tornar amb la de les 9:30 en comptes de les 10:30. I clar, una hora al llarg de l'any són moltes hores. Hi ha hagut malestar, en aquest cas, a les xarxes socials al respecte de l'anunci d'aquesta supressió de la barca de les 10:30 de tornada d'Eivissa cap a Formentera. Com ho veu, conseller?
I ho entenc perfectament, que hi hagi malestar, perquè estan perdent connectivitat i una barca molt necessària. I és més, la llei de transport marítim recull la barca de les 9:30, però és que el pla de mobilitat de les Illes Balears recull que deu una barca més tard per poder donar servei a la ciutadania de Formentera. Llavors, el govern de les Illes Balears està incomplint en aquests moments el que diu el seu pla de mobilitat. I cada any, en aquesta època, mos passa el mateix. El pla de mobilitat sostenible de les Illes Balears recull que deu una barca a les 11:30 d'Eivissa cap a Formentera.
11:30?
A les 11:30. Però sí que és veritat que en un dels últims debats de l'estat de Formentera, des del Consell de Formentera, es va demanar, per unanimitat, que la barca idònia sigui de les 10:30. Per aquest motiu demanem aquesta de les 10:30. Però està incomplint el govern de les Illes Balears és el que ha aprovat en el seu pla. I tenim casos molt concrets, com aquest que comentaves, de gent que està estudiant a Eivissa però que resideix a Formentera, horaris de poder anar a visitar a pacients a sa UCI, o els vols que arriben a última hora a Eivissa i que no hi ha la possibilitat d'arribar fins a Formentera. Llavors, aquí no hem de parlar de nombre d'usuaris que vagin amb aquesta barca. És una qüestió de necessitat i connectivitat que necessita la gent de Formentera.
Un exemple concret sobre això que comentava de l'últim vol. Ens ha arribat a Ràdio Illa una persona que va a fer la Marnatón el dia 16 d'octubre, en aquest cas ve de Barcelona, diu que acabo de treballar tard el divendres, agafo l'últim avió, però és que no arribo a agafar la barca de les 9:30. Llavors vindrà el dia següent, al matí a primera hora, amb la qual cosa, doncs, una nit que es pretenia passar aquí, en un hotel aquí, sopar aquí, etcètera, etcètera, doncs no la gaudirà.
I el major problema és el fet que no pot arribar al seu destí. Aquest és el major problema. I hi ha casos de major necessitat, a lo millor que aquests. Llavors, hem d'aconseguir aquestes barques de primera i última hora, que són una qüestió de necessitat, i fa poc vam poder tenir a Francina en aquest estudi de Ràdio Illa. Posteriorment ens vam poder reunir amb ella, jo vaig participar en aquesta reunió, i ja es va composar damunt de la taula. I arribarà un dia que haurem de parlar d'aquest tema, perquè ja estem arribant en els moments en els quals perdem aquests serveis.
Conseller, jo molta pressa no li vaig veure a la presidenta per aprovar el decret.
Aquest és el problema, perquè va argumentar dificultats perquè s'han d'arribar a consensos en diferents sectors i diferents illes, però clar, els perjudicats són els de Formentera. L'altra part, que també té interessos, no són perjudicats en aquests moments. I és que tenim pressa, som naltros. I és que necessitem aquest decret de transport marítim a Formentera. I per això, en tots els foros, en tots els actes, hem exposat aquests motius, i ara, novament, una vegada que ja s'ha fet palès que s'ha fet realitat que han perdut aquest servei, doncs tornarem a comunicar-ho perquè es doni compliment a les coses que, de fet, és que ja ha aprovat el govern. Estem complint el que ha aprovat.
I també, miri, tenim constància que el diputat per Formentera, Antonio Jesús Sanz, ja vol preguntar de cara a la setmana vinent en el Parlament, al ple del Parlament de les Illes Balears, doncs per aquesta barca de les 10:30.
És bona notícia que ho faci, i s'ha de fer feina tant des del Parlament com des del Consell de Formentera, amb el mateix sentit i amb el mateix objectiu, que és garantir aquestes barques. A les 6 del matí, que ara mateix encara la tenim, però no la tenim garantida a nivell legislatiu, sinó que és un acord puntual amb una naviliera, i aquesta barca que ens falta ara mateix a les 10:30 de la nit cap a Formentera.
Bé, són les 9:39, les 4:39. Déu-n'hi-do quina repassada de temes de mobilitat que hem fet avui amb el conseller Rafa González. Abans que se'n vagi, li he de preguntar per les ajudes per l'adquisició de bicicletes, conseller.
S'aprovaran aquest mes d'octubre per poder iniciar-les ja, I també el que farem serà que amb l'acollida que tinguin també definirem ses de l'any vinent, que també repetirem.
Recordem, ajudes per comprar bicicletes de primera mà, siguin convencionals o elèctriques.
Efectivament, en establiments de Formentera.
I per part de residents.
Així és.
Molt bé, doncs durant el mes d'octubre, durant aquest mes, doncs ja n'anirem
informant. I en el moment que ho aprovem, farem molta publicitat perquè tothom que estigui interessat es pugui acollir i estigui informat.
Conseller Rafa González, de Mobilitat, moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.